Radio Vilafranca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui estem pendents i opinant d'aquesta convocatòria de vaga i d'aturades d'un parell d'hores en solidaritat amb Palestina i per denunciar el genocidi i l'apartheid a Gaza. I combinem espais dedicats a aquest 15 d'octubre i d'altres continguts que ajuden a explicar què passa aquesta setmana al Penedès. La gent del detall avui va a més d'hora perquè acabarem el programa a partir del tercer flash de 12:45 explicant l'última hora d'aquestes concentracions i mobilitzacions. Així que a la gent del detall d'avui comencem parlant del cicle de tallers Cercle de Dones, que tot just comença demà i que des de Domenys Ràdio ens explica la Lourdes Meroño.
Així és, Sílvia, aquest cicle de tallers Cercle de Dones que es fa a Santa Oliva i que per això ens acompanya la Míriam García, aquella regidora de Feminismes de Santa Oliva. Molt bon dia, Míriam, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, primer de tot, anem a posar en context aquest impuls que heu fet per un espai de creixement i suport per a dones. Com va ser fer-ho?
Doncs mira, jo t'explico. Això va néixer arran de que el Consell Comarcal va fer un primer taller de Cercle de Dones, on va tenir moltíssima, molt bona acollida per part de... I bueno, hi havia bastants participants i vam veure que va ser una... Era com que nosaltres, com a Ajuntament, podríem proposar també de poder fer aquests tallers, no?, des de l'Ajuntament de Santa Oliva, perquè creiem que havia una necessitat de crear espais segurs per a les dones. I doncs va néixer una miqueta així, amb aquesta necessitat.
Heu preparat tres xerrades. La primera tindrà lloc demà. Explica'ns una mica aquesta d'autoestima i autoconeixement, com anirà.
Doncs mira, demà comença el primer taller, dijous. Es farà bueno, les tres xerrades es fan al monestir. L'horari que tenen són de 6 de la tarda a 8, un parell d'horetes. La primera és que tracta el tema de l'autoestima i l'autoconeixement, que és bueno, doncs poder reconnectar amb una mateixa i identificar fortaleses i, sobretot, cuidar-se i l'autocura. Aquí el primer taller anirà envoltant doncs, amb això.
Important, perquè a vegades ens oblidem de nosaltres, no?
Sí.
Entre la canalla, la feina, les responsabilitats, no? És com que ens oblidem i no ens curem els altres.
Doncs posar-nos a nosaltres com a punt, el primer, no?, com a prioritat, no? I doncs després treballar tot aquest benestar que ens envolta a nosaltres, no?, que ens deixem a banda en moltes ocasions, no? Ens deixem en un costat i és com que ens prioritzem amb la resta, no?, el que tu deies, no?, doncs la família, treball i de més, i no ens cuidem. Llavors aquí treballem sobretot això, l'autoestima i l'autoconeixement.
La següent serà el 13 de novembre. I és amb violències masclistes.
Sí, en el novembre, en el marc del 25N, del Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències contra les Dones, aquí treballarem. Doncs aquesta sessió és per visibilitzar les diferents formes de violència que podem patir les dones. I doncs aquí s'ha de treballar molt la consciència, la solidaritat i doncs crear eines per afrontar i sobretot trencar silenci, poder detectar coses que potser nosaltres hem normalitzat i no ens adonem.
Clar, com a, per exemple, els micromasclismes, no?, en aquest cas. Que moltes vegades és com que... Ho prenem a broma, no? I és... No és cap broma.
Sí. No. És com un iceberg, no? Aquell famós iceberg, no? Que dius, toleres moltes coses que hem normalitzat com a societat i com a dones i que hem d'intentar poder detectar, depèn quines situacions o depèn quins comentaris, no?, que poden afectar-nos, perquè... tot això és molt masclista i, bueno, doncs, podré donar eines.
I l'última ja serà el 18 de desembre.
Sí, aquesta es tractarà de la sororitat i les xarxes de suport. És a dir, és un taller enfocat a construir vincles entre dones, poder potenciar doncs, el suport entre naltros, generar espai de confiança. Al final és com que la finalitat és poder teixir comunitat perquè no ens sentim soles. És poder crear, doncs, és com la finalitat, és el final dels tres tallers, no? Si doncs, podré crear aquesta petita xarxa, no? De dir, bueno, doncs n'hi ha moltes dones que se senten soles per diferents motius. Uh-huh. Doncs poder fer aquest vincle per després, si a nivell personal doncs, volen continuar veient-se o prendre un cafè o de més, doncs aquesta és la finalitat.
Uh-huh. Però val a dir que aquest cicle de tallers no són xerrades uh-huh. com a tal, no? Incorporen no, alguna cosa més?
Sí, són dinàmics, són tallers dinàmics. Això ho organitza, bueno, organitzem l'Ajuntament, conjuntament amb Raïs Violeta, que és una associació que fa tallers, cursos, formacions, tot en perspectiva feminista. Llavors, aquí no és estar en una cadira, que també hi haurà estones d'estar en una cadira, i prendre consciència de l'activitat que es pugui fer, però aquí ens hem de moure. És de dir, bueno, doncs ara es fa una dinàmica, no?, on, no sé, m'ho invento.
Sí.
Has de dir, doncs, què és el que sents quan, a lo millor, doncs, et sents una mica, jo què sé, et diuen alguna cosa que tu a lo millor detectes que no està bé, no? Uh-huh. Doncs, un pas endavant la dona que ha patit això, no? Llavors, són dinàmiques molt participatives on també, doncs, per poder crear aquest vincle.
Clar. Que hi hagi com una comunitat i que es faci, a banda de l'espai segur que tu comentaves, sinó que es faci com, uh-huh. com un lloc íntim, per dir-ho d'alguna
sí,
manera, no?
Exacte. Sí, és com dir, bueno, ens deixem portar, deixem-nos fluir i bueno, ja està.
M'agrada, això de fluir. Últimament sí. Ho sento moltíssim, aquesta paraula. Deixar fluir
sí,
les coses,
fer,
no?
S'ha de fer,
escolta, Míriam, cal apuntar-se a algun lloc o qualsevol persona que ens estigui escoltant i digui doncs a mi em vindria molt de gust, pot anar-hi?
Sí. I tant. Això està obert a totes les dones que vulguin participar. No cal inscriure's al primer taller com a tal. El primer taller serà com una mena de anem a veure si qui ve. Uh-huh. I des d'aquí, doncs, el següent i l'altre, i l'últim. Llavors, la persona que estigui interessada és anar-hi al monestir demà dijous a les 6. I des d'aquí doncs, ja es podrà treballar i bueno, ja es veuran els següents tallers. De moment fem un sense inscripció perquè a vegades ens consta molt i més depenent quines activitats, inscriure'ns i després com que és una responsabilitat i després no puc anar-hi i ja quedo malament i no sé què. Llavors hem deixat una mica com lliure. Doncs aquesta fluïdeixa doncs, també. Uh-huh. Saps? Qui vulgui vindre a les 6 al monestir.
I s'ha d'anar a les 3 o pots anar a les que et convinguin o que et vinguin més de gust?
Tu pots vindre a les que tu més et ressonin. Uh-huh. Si ressona l'autoestima i l'autoconeixement, vens a la primera. I després a la tercera o vens només a la de violències masclistes. Estaria molt guai, per dir-ho així, més, que, sí. que puguin vindre a les 3. Clar. Perquè és un treball que es fa des del primer taller. Uh-huh. Que no passa absolutament res, no hi ha ni cap compromís. Pots vindre a la que tu vulguis.
Trobo que molt encertat, a banda del marc no, del 25N, com tu deies, aquest espai per dones, no? És com, fins i tot, suposo que depèn de com vagi, us plantejareu continuar o fer altres coses, m'imagino, no?
Sí. Nosaltres hem començat ara per fer aquests tres primers tallers, octubre, novembre i desembre, i després amb la valoració de Raïs Violeta i naltros, depenent de com vagi les inscripcions, la participació i la demanda, perquè, bueno, després, clar, més, podem allargar-ho amb més tallers. Vull dir, n'hi ha molts temes a tractar envers la dona, moltíssims.
No, no, per això et preguntava, perquè al final, si veieu que hi haurà continuïtat i que a la gent li agrada, doncs, per què no continuar i tot?
Sí.
Molt bé,
jo crec
molt
que
bé.
Sí.
Fantàstic. Doncs, Míriam, moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt i molt bé. Estarem molt pendents de les vostres xarxes socials i de la pàgina web de l'Ajuntament.
Molt bé. Moltíssimes gràcies a tu, com sempre, Albert.
Una abraçada.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Histera, un col·lectiu artístic format per les vilafranquines Mariona Ríos i Helena Rodríguez, estrenarà aquest divendres a Cal Bolet, Ro. L'Helena ens acompanya avui per presentar-nos aquesta peça multidisciplinar i explicar-nos també aquest projecte nou que engeguen. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer presentem Histera Collective. Com us trobeu? Com comença?
Doncs, com bé has dit, som l'Helena i la Mariona i nosaltres fa molts anys que som amigues, però com paral·lelament cadascú ha anat fent la seva com carrera artística, li podem dir, jo vinc més del món del circ, faig trapezi fixa i la Mariona ve més del teatre físic, com originàriament de Belles Arts i tot això, però com ara està ja més ficada amb les arts escèniques. I un dia vam dir, hem de fer alguna cosa juntes perquè tenim com una mica la mateixa visió, diguéssim, i ens agrada com el mateix tipus de teatre, de les escèniques, deixi una mica més tirant cap al contemporani, i res, i vam decidir, doncs vinga, som-hi, investiguem al voltant de què volem explicar, no? És el que ens vam preguntar, i d'aquí va sortir Ro.
Per tant, Histera neix per treballar plegades i donar forma al que ha estat Ro finalment.
Exactament, sí.
Amb voluntat de seguir, ja sé que encara no ho he estrenat, i queda molt per veure què passa.
Sí, o sigui, aquí estrenem a Vilafranca, que també estem molt contentes perquè és a casa, i bé, és o sigui, això té punts positius i punts negatius, no? Perquè,
clar, que pesa més.
O sigui, nosaltres estem molt contentes de fer-ho aquí per això, perquè és casa nostra, però també com hi ha una mica de nervi, no? De, ai, què dirà la gent, i com...
Potser serem més crítics.
Clar, exacte, sí. O, d'altra banda, també, com que hi ha molta gent que ens estima, doncs...
Decantaran la balança.
Exacte.
Sí. Deies, tant la Mariona com jo compartim una mateixa visió. Quina visió és aquesta?
Doncs el que et deia, com el teatre, les arts escèniques contemporànies, una mica, com ens allunyem una mica de lo clàssic, com del teatre clàssic, com amb text, en aquesta peça no hi ha text, i res, com és escena híbrida que fusiona això, doncs el circ i el teatre físic. I bueno, partim d'aquí, com d'una investigació que com intentar anar més enllà del que normalment veiem en escena.
Helena, m'has d'explicar el nom. Un nom que no és fàcil perquè tots caiem a posar-li una I i acabar dient Histera i no, és Histera Col·lectiu o Col·lectiv.
Sí, sempre ens passa que tothom diu Histèria, ara ja com ho hem assumit, i no passa res, perquè també al final, o sigui, el nom surt de Ister, que en grec és úter, i com que bueno, les dues som dones i també com reivindiquem molt el moviment feminista, i d'aquí surt, i també ara com reflexionant ho estic pensant ara mateix, però Histèria també és una cosa com molt negativa, no? que sempre... Com aquesta paraula s'ha utilitzat molt per definir coses negatives. Ets una histèrica, histèria,
de les dones,
sí, durant tot
això. Anys.
I pues, d'alguna manera com l'assumeixo i donar-li la volta, perquè com bé, també aquest terme com el va ficar un senyor, i com que està bé, o sigui, ens deia Histera, això que quedi així clar, però bueno, que no passa res si us equivoqueu, que és normal.
Histera en al·lusió a aquest úter femení d'on és la vida.
Exactament, sí.
Doncs va, parlem d'aquesta peça que estreneu divendres, Ro. Li diem peça perquè uneix diferents formats, és multidisciplinar. Quan comenceu a treballar-hi i quin ha estat el procés fins al que veurem divendres?
Doncs vam començar fa gairebé 2 anys ja a treballar. O sigui, els processos de creació poden ser molt llargs, i més nosaltres que fem moltes altres coses a part d'això. Però fins i tot si t'hi dediques plenament, els processos són molt llargs. I també hi ha un punt que has de dir, bueno, deixem-ho així, i com ja a mesura que ho portes en escena crec que va evolucionant la peça en si. Llavors, com ara estem tranquil·les i res, com el... Ro vol dir calma en islandès.
Us agrada jugar amb les paraules,
Jugar amb les paraules i els accents, perquè realment com això no existeix en llengua catalana.
Clar, ro amb accent.
Ro amb accent tancat. Sí. Vol dir calma en islandès, perquè nosaltres vam anar a fer l'any passat una residència artística de gairebé un mes a Islàndia, i d'allà va sortir com el nom, perquè en aquell moment encara no el teníem. I com que la peça tracta una mica de com traduir els malestars emocionals que tenim nosaltres, però també que pensem que a nivell col·lectiu també es tenen, doncs com transportar això al moviment. I res, una mica com el contrari del malestar. Ro vol dir calma, doncs vam conèixer aquesta paraula parlant amb una persona d'allà i vam dir... No sé, com visualment ens agrada i és com...
Té força.
Sí. I d'aquí surt.
Emocions, salut mental, ara que no hi ha tantes manies a parlar-ne i posar-li el focus al damunt.
També ens costa una mica com utilitzar aquest terme, perquè com el terme de salut mental, perquè creiem que està molt viciat també ja avui en dia, com parlar tota l'estona de salut mental, com que se li ha tret el pes una mica que té això, com nosaltres sí que parlem dels malestars emocionals que tenim, sobretot d'ansietat, però com que ens fa una mica de cosa tenir el pes d'haver de parlar de salut mental. Llavors per això diem malestars emocionals, que és com... O sigui, ens hi sentim més còmodes parlant d'això.
Sí. En femení, obert a tothom, o hi ha aquest èmfasi encara en aquesta mirada femenina?
Els malestars emocionals, vols dir. Sí que té, o sigui, la peça en si no... O sigui, tot el rerefons que hi ha d'investigació i de creació darrere sí que té. O sigui, té tota la mirada feminista, anticapitalista, tot el que nosaltres seguim, però allà la peça com a tal, com que és tot molt abstracte, és un llenguatge molt abstracte, no veus coses com latents, però dintre del procés de creació hi ha sigut, la mirada feminista hi és, perquè nosaltres som dues dones que doncs segurament tots aquests malestars emocionals estan travessats també pel gènere, i sí, hi és, però no visiblement a la peça.
A dalt l'escenari, aquest divendres, agafarà molt de protagonisme una xarxa. Quin sentit té aquesta xarxa?
Doncs la xarxa va aparèixer una mica perquè era com... dintre del procés de creació vam com començar a pensar, de què volem parlar i en quin univers ens situem, ens centrem. I la xarxa com a tal, la xarxa de pescador és com un teixit molt dur, però alhora com que deixa molt d'espai entre si. Llavors té tota aquesta textura que visualment és molt potent també, com que treballem amb molta xarxa sobre l'escena, però també té aquesta com... té elasticitat, però té com tots els contraris. Et deixa veure, però alhora t'atrapa, alhora com... Sí, es fa servir per atrapar peixos, no? Però també després els deixes anar. Llavors és com aquesta contraposició tota l'estona.
Què veurem dalt de l'escenari?
Dalt de l'escenari veurem...
Uns inputs.
Sí, veurem trapezi fixa i teatre físic. No hi ha text, com ja he dit. I res, molt, creiem que és molt frenètic i que capta molt a l'espectador, perquè estàs molt, tota l'estona allà. Nosaltres hem fet com molta gent, molts work in progress que es diu, que és com gent que ens ha vingut a mirar, i realment com que no estàs explicant res en paraula, però tot el que, o sigui, esperem haver aconseguit el que dèiem, no?, de transmetre a través del moviment el malestar emocional. I crec que la potència aquesta hi és, en escena.
I al final arriba la calma, aquest ro?
Diria que és una calma inestable, potser.
Deies que hi ha hagut persones que s'ho han mirat, que hi han dit la seva. Per exemple, en els crèdits veig que el Fèlix Casanelles suscitat com a mirada externa.
Sí, el Fèlix és un gran amic nostre, de fet, és company de casa també, i ell, o sigui, confiem molt en la seva visió, i en un punt vam dir, ara que ja com tenim això encarrilat, doncs necessitem algú que ens miri des de fora, perquè moltes vegades com que si estàs creant tu amb una parella o tu sola, com que no aconsegueixes veure les coses des de fora.
Et costa, no?, agafar certa distància.
Clar.
I avaluar.
Exacte, sempre va molt bé com veure el... O sigui, tenir algú des de fora que et miri i que estigui com dintre del projecte, perquè també entengui cap on volem anar nosaltres, i ell, en aquest cas ell, ens pugui ajudar en el nostre camí, també.
Hi ha música?
Hi ha música, i hi ha música del Genís Laguna, que també és vilafranquí, que ara mateix està vivint a Alemanya, però sí, és... ell ha creat tot l'espai sonor i hem anat treballant conjuntament amb la creació de la peça junt amb l'espai sonor, que se li diu, amb la música, perquè ho entengui tothom. Perquè creiem que és molt necessari com per construir tota la dramatúrgia, d'anar en paral·lel tant amb la música com amb les llums. Perquè si no, si cadascú va per la seva banda, com que al final no té sentit, perquè es nota una distància entre una cosa i l'altra.
Avui t'hem demanat moltes explicacions sobre Ro, sobre Ístera, però aquells que vinguin aquest divendres a les 8 del vespre i s'asseguin en una butaca a Cal Bolet, què els demanes, més enllà de tantes paraules que avui t'hem demanat?
Doncs que gaudeixin, sobretot, i que intentin tenir una mirada més àmplia davant de les arts escèniques, ja no només amb nosaltres, amb Ístera, sinó com en general, perquè ja està venint un procés de canvi des de fa un temps, com que ja no hi ha com el... O sigui, segueix existint, i crec que està bé que existeixi, però com el teatre clàssic aquest de... Bueno, dels arguments que ja coneixem, i això, i com que jo diria que la gent s'atreveixi a mirar coses diferents, perquè a vegades potser et poden sorprendre.
Què us agradaria tant a tu com a la Mariona que passés amb Ro, més enllà de l'estrena absoluta d'aquest divendres a Vilafranca?
Home, doncs ens agradaria representar-ho a altres llocs, ara mateix com que també necessitem la gravació de la peça sencera, com per això a l'estrena ho gravarem, I a partir d'aquí començar-ho a moure. Ja hem fet feina prèvia, però si puc faig una crida a teatres, programadores, el que sigui, que estan convidats el 17 a les 8 del vespre a Cal Bolet, però també que ens poden escriure per Instagram, i nosaltres també fem la nostra feina bidireccional en aquest sentit.
Gràcies per venir a presentar-lo i molta sort.
Gràcies.
Fins aviat.
Que vagi bé.
En menys d'un minut arribem a 11:45. Tenim cita amb l'actualitat de les nostres comarques, aquests 5 minuts, per posar-nos al dia i saber què està passant aquest dimecres 15 d'octubre a l'Alt i al Baix Penedès, i després seguim. I com que avui el dia està marcat per aquesta convocatòria de vaga general en solidaritat amb Palestina i aquestes aturades d'un parell d'hores convocades per UGT i Comissions Obreres als llocs de treball, acabarem a partir de 11:45 i fins a les 12 connectant amb Sant Sadurní, amb Vilafranca, amb Moja i amb Sant Jaume dels Domenys per saber quina incidència ha tingut aquesta mobilització a casa nostra.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Amb els vots favorables d'Impulsem Olèrdola, PSC i Esquerra, i el vot en contra d'Alternativa per Olèrdola, aquest dimarts al vespre el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals pel 2026. El canvi més important és l'ajustament de la taxa de residus, que s'incrementa un 30% en el cas de la recollida domèstica i un 15% en la recollida comercial i industrial. Des del govern, la regidora d'Hisenda, Fina Mascaró, exposava que responia a la finalitat de fer que el servei sigui econòmicament sostenible i ambientalment responsable. Mascaró va recordar que calia complir amb la normativa, que obliga a repercutir en la taxa en el cost del servei. També va assenyalar que havia augmentat el cànon per dipositar el rebuig a l'abocador i que els costos del servei que traslladava a la Mancomunitat s'havien incrementat. Des d'Alternativa per Olèrdola es va assenyalar que la solució fàcil era apujar la taxa, però l'opció difícil era reduir costos. La unitat mòbil d'informació al consumidor s'instal·larà el divendres 17 d'octubre a Torrelavit, de 12 del migdia a 1, davant de l'Ajuntament. El servei permetrà gestionar i tramitar consultes, queixes, reclamacions i denúncies relacionades amb l'àmbit del consum. L'atenció serà gratuïta i personalitzada a càrrec de personal expert en consum de la Diputació de Barcelona. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torrelavit i la Diputació. L'Ajuntament de Santa Oliva posa en marxa el cicle de tallers Cercle de Dones, proposta vivencial que combina arts escèniques amb mirada feminista. L'objectiu és fomentar l'autoconeixement, el suport mutu i la creació de xarxes entre dones del municipi. Les sessions tindran lloc al monestir de 6 de la tarda a 8 i es centraran en tres temàtiques clau. Demà serà la d'autoestima i autoconeixement, el 13 de novembre la de violències masclistes i el 18 de desembre la de sororitat i importància de les xarxes de suport entre dones. La 35a roda de teatre de l'Alt Penedès arribarà a 22 dels 27 municipis de la comarca. La roda va començar aquest cap de setmana a Cal Rubió, als Monjos, i acabarà el 24 d'abril al Pla del Penedès. En total hi haurà 31 actuacions, 3 més que l'any passat, en 22 municipis de la comarca. Dos ajuntaments nous s'uneixen a la roda, Sant Llorenç d'Hortons i Castellet i la Gornal, mentre que també s'incorpora un nou grup de teatre, Cel Obert, de Sant Sadurní. El conseller comarcal de Cultura, Jaume Bertran, recordava durant la roda de premsa de la 35a edició de la roda de teatre els objectius de la iniciativa, principalment difondre el teatre de la comarca. La roda està organitzada per la GATAP i en aquesta 35a edició hi participen 10 grups de teatre amateur de l'Alt Penedès.
Penedès en xarxa.
El teu nom, una rosa. El teu nom, Palestina. El teu nom, un vell estel a l'Orient. El teu nom, esperança. El teu nom, una espina. El teu nom, mirall precís que en reflecteix més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna. Et cantem el pervindre, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Dels teus camps de pell bruna t'arrabassen els arbres com si així et desarrelessin el demà. Els teus fills els soterra quan encara somriuen esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi cantin el teu nom, que és coratge, el teu nom, Palestina. Quan et nafren els braços l'odi esdevé feixisme, culpa pagès pels que es carneixen pur passat. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunya la venjança del teu cor més enllà de la d'un mar que ens aveïna. Et cantem l'esperança, el teu nom és per vindre, el teu nom Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari perquè els ocells hi cantin el teu nom que és coratge, el teu nom Palestina. Seran les teves ales d'un vol que l'hauràs lliure.
Acabarem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 15 d'octubre amb l'última hora d'aquesta vaga general i d'aquestes aturades parcials d'un parell d'hores convocades en solidaritat amb Palestina i per denunciar el genocidi i l'apartheid a Gaza. També aquí cal sumar-hi la vaga estudiantil. La intenció és fer una roda de connexions per les diferents emissores i explicar-vos el que passa arreu de l'Alt i el Baix Penedès. Comencem a Olèrdola, a Moja. Allà Raimon de Cara, de Canal 20, ha anat fins a l'escola Circell. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, així és. Hem de dir que massa ambient de vaga no hi ha, en qualsevol cas testimonial al seguiment aquí al municipi, però ens hem volgut desplaçar fins a l'escola Circell de Moja per poder també recollir l'ambient d'un dia com el d'avui, una jornada de lluita convocada per mostrar la solidaritat amb Palestina, i conversem amb la Núria Garrido, que és la cap d'estudis de l'escola Circell. Què tal, Núria? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquí no hi ha hagut seguiment de la vaga, però sí que hi ha hagut debat al voltant dels motius que han portat a aquesta convocatòria.
Correcte. A nivell de mestres, la informació, evidentment, va arribar a les escoles. A nivell claustral ho van parlar entre tots i totes. Ja sabem que el dret de vaga és per tothom i és anònim. Pots fer-la o pots acollir-te o no pots acollir-te. I avui, de moment, aquí no hi ha hagut cap tipus de percentatge de participació en la vaga, però sí que s'ha treballat sobretot amb els cursos més grans de l'escola.
I per què entens tu, en aquest cas sí que seria, evidentment, a títol personal, quina és la interpretació que tu li dones a que no hi ha hagut aquest seguiment, perquè en d'altres convocatòries ha estat en l'ensenyament un sector on s'ha mobilitzat amb força. Per què aquesta vegada no? Almenys aquí.
Sí, almenys aquí. Jo crec que en aquest sentit nosaltres hem volgut treballar això amb les criatures dintre de l'aula. Els més grans són els que han portat notícies arrel de la situació actual que s'està vivint, treballant el tema de la guerra, perquè hi ha països en guerra, perquè succeeix tot això, què podem fer com a ciutadans, no?, per solucionar aquests temes i perquè això no passi, perquè no hi hagi pobresa i perquè la situació no estigui així a cap lloc del món, perquè tothom té el dret de viure, per exemple. I crec que aquest ha sigut el motiu concret, no? Hem vist que sí que als instituts, per exemple, hi ha molta mobilització de nens i nenes, o de nois i noies, més ben dit, que han participat en aquesta vaga, però en aquest cas nosaltres hem volgut estar a les aules per treballar aquest impacte perquè l'alumnat ho demanava. Llavors, jo he sigut el detonant, no pas no participar, sinó participar dintre de l'àmbit curricular de l'aula.
Sobretot en els grups de grans, de 5è, 6è...
Sí, 4, 5è i 6è, sobretot, són els que més han mogut el tema, han volgut treure el tema, parlar-ne i fer una mica de debat i de consciència de que això no pot passar en el nostre món, no?
I els infants portaven els neguits de casa, què us traslladaven?
Bueno, portaven notícies, bàsicament, perquè nosaltres també treballem el tema de les notícies de manera setmanal, cada setmana un alumne porta notícies a l'aula i, clar, el tema estrella ha sigut aquest. I, bueno, els dubtes han sigut, doncs, per què no arriben a un acord? Per què és tan difícil, no?, arribar a un punt en el que tothom estigui d'acord, si aquí a l'escola, com a nens i nenes, ho treballem. És una cosa que...
Hem perdut aquesta connexió. Estàvem molt justets de cobertura, però, afortunadament, hem pogut escoltar bé aquestes explicacions. Gràcies, Raimon de Cara. Thank you. Ràdio Vilafranca parlem amb el nostre company Jordi Ribas, que acaba de tornar de la manifestació que han convocat Comissions Obreres i UGT a favor de Palestina a la plaça de la Vila a les 11, oi, Jordi? Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, una manifestació convocada, com ja sabeu, per la CGT i, a més, secundada també per Comissions Obreres i la UGT. Hi havia representants, evidentment, de totes les entitats. A més, també del consistori hem pogut veure l'alcalde Francisco Romero amb un mocador palestí. Ho podrem veure a través de Penedès Televisió perquè ho hem pogut gravar les nostres imatges.
Bona aquesta imatge.
I, a més, també diversos membres del consistori, també hi havia Pere Sàbat, d'Esquerra Republicana, i no en diré més perquè, la veritat, potser n'hi havia més i no els he acabat de veure tots. Una manifestació que ha convocat unes entre 70 i 90 persones que s'han convocat a la plaça de la Vila, i amb una imatge també de les furgonetes de treball que normalment es col·loquen al centre de la plaça, que encara hi eren. Per tant, una imatge molt
una
estranya,
igualida, no?
De vaga, però camions treballant en aquesta concentració a les 11 del matí, on hi han hagut discursos tant de UGT com de Comissions Obreres. Ha obert el torn de discurs el senyor Bernat García, de Comissions Obreres, si vols l'escoltem.
I tant.
Condemnem la política de genocidi que fins ara ha dut a terme el govern ultraconservador israelià, així com la colonització il·legal de territoris a la franja de Gaza i Cisjordània, i la usurpació de béns palestins per part d'Israel, i reivindiquem que la pau s'imposi en un estat palestí viable i reconegut internacionalment. Per això, aquest 15 d'octubre exigim que l'alto el foc anunciat sigui permanent i verificable, que s'asseguri l'ajuda humanitària i el seu accés de manera immediata.
Doncs ha quedat així perquè no és que estigui mal gravat, sinó que s'han passat el micròfon ell amb el senyor Carles Teruel de UGT, i ara l'escoltarem, i llavors ha sigut com una conversació a dues veus. Per tant, ha quedat d'aquesta manera el tall de veu. No és que s'hagi quedat malament, sinó que en Carles Teruel continuava així el discurs.
La retirada de les tropes israelianes de tots els territoris palestins, inclosos assentaments il·legals. La suspensió completa i posterior revisió de l'acord d'associació Unió Europea-Israel. Mesures contra les empreses que es lucren dels assentaments il·legals a Cisjordània. Prohibició efectiva del comerç d'armes amb Israel. L'impuls per part de totes les administracions de l'Estat, locals, autonòmiques i estatals, de plans urgents de cooperació amb Palestina, i la investigació i processament de les persones i organitzacions que han comès crims de guerra i lesa humanitat, i la garantia de processos de justícia i reparació per les víctimes. Visca Palestina lliure!
D'aquesta manera acabava aquestes intervencions d'ells dos, i els mateixos sindicats el que han volgut és donar veu a la gent de Penedès per la Pau al Món, que es manifesten un cop al mes els dimecres, i que, evidentment, d'aquest conflicte que el tenen, el segueixen tan sovint, doncs en podien parlar i molt. Rafa Higueras ha sigut la persona que ha fet llegit el manifest i ha recordat que el dimecres, dia 29, tornarà a haver-hi una sisena manifestació, tot i que el dilluns passat va haver-hi aquest acord a Egipte on sembla ser que firmen la pau. Tots tres també, durant les seves intervencions, han parlat del paper de Donald Trump en aquest conflicte, i, evidentment, no l'han deixat gaire bé.
Deies que s'hi han sumat a aquesta manifestació unes 90 persones, entre 60 i 90 persones, i l'ambient a Vilafranca avui era de vaga o de normalitat?
La veritat és que amb el trajecte que hi ha d'aquí de la plaça Penedès fins a la plaça de la Vila, jo ho he vist bastant com sempre. Sí que és veritat que he vist més joves, perquè l'Alt Penedès ha fet vaga a l'institut, i l'Eugeni d'Ors ha secundat la vaga amb aquestes dues hores de 10 a 12. Cal recordar que els sindicats també el que han fet és no fer una vaga de 24 hores, sinó de dues hores a cada torn, de 3 a 5 del matí, de 10 a 12 del migdia i aquesta tarda de 5 a 7 de la tarda pels diferents torns de treball.
Aquesta ha estat l'aposta dels sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, mentre que els minoritaris, com la CGT i la Intersindical, sí que han apostat per aquesta vaga de 24 hores i, és clar, fins demà no sabrem el seguiment.
Doncs això mateix.
Moltes gràcies, Jordi Ribas, per aquesta última hora.
Doncs fins una altra, Sílvia.
A reveure. Passa un minut de 3:15 i des de Domenys Ràdio la Lourdes Meronyo ens explica com es viu aquesta jornada al Baix Penedès. Bon dia.
Bon dia de nou, Sílvia. Doncs la veritat és que durant tot el matí i aquí a la comarca del Baix Penedès, als 14 municipis, normalitat absoluta. De fet, a la capital del Baix Penedès, al Vendrell, hem estat parlant amb policia, amb l'Ajuntament. No hi ha cap seguiment, no s'ha fet cap mena de concentració. Pel que fa a l'Ajuntament de Calafell, sí que s'han establert serveis mínims d'atenció al públic. Per exemple, a l'alcaldia hi havia només una persona en torn de matí. Al SAC, que és el servei d'atenció al ciutadà, hi havia una persona en cada SAC per punt d'atenció a cada torn i coberta centraleta. Pel que feia a la brigada, un equip amb un cap de colla i dos operaris, a treball només una persona a un dels punts d'informació, a benestar social un tècnic i una persona de suport administratiu, esports un conserge per cada poliesportiu i camp de futbol, a biblioteca tres persones, a col·legis un conserge per cada centre, als centres cívics exactament igual i pel que fa a la policia local serveis íntegres amb normalitat. L'Ajuntament de Calafell és un dels exemples dels que han indicat com era aquesta jornada de vaga general aquest dimecres, dia 15. Explicaven a les xarxes socials el decret d'aquests serveis mínims, els serveis públics, i Cunit era un dels altres que explicava aquesta afectació de serveis per la vaga general, pel que fa a transport, sanitat. Si anem cap a Tarragona, a les 11 s'ha fet una concentració, a les 7 de la tarda hi haurà una altra, però la veritat és que, sorprenentment o no, no està havent cap mena de seguiment. Sí que, com comentava el Raimon, quan estava a l'escola, als instituts sí que ha hagut més seguiment, bastants alumnes que han decidit secundar aquesta vaga, però si us diem la veritat, per exemple, que a Sant Jaume dels Domenys no hi ha normalitat absoluta. Jo no sé si serà la tònica, si després a la tarda, per exemple, a la capital de comarca, al Vendrell, hi haurà alguna concentració. A hores d'ara, quan són les 11:49 minuts, no tenim constància de cap mena de concentració per part de la ciutadania i, com dèieu, a Vilafranca tampoc s'han penjat cartells aquí. Allà sí, a Vilafranca, però aquí tampoc no veiem moviment. Veiem un dia normal com podria ser un altre.
Gràcies, Lourdes, per aquesta última hora.
Gràcies.
Acabarem aquesta roda de connexions a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca, que ens acosta el seguiment a la capital del Cava i altres municipis de l'Alt Penedès. Bon dia de nou, Miquel.
Bon dia, Sílvia. Com comentaves, altres municipis, altres localitats de l'Alt Penedès. Fem un petit incís perquè també a Olèrdola, primera hora del matí, podríem dir, entre Olèrdola i Vilafranca, el polígon de Sant Pere Molanta, endavant al Penedès, sobre a primera hora del matí, quan encara ja hi havia una mica de boira, ha tallat la Nacional 340 passada la rotonda, en la qual també es pot entrar a la C15, anar cap a Vilafranca o anar cap al polígon de Sant Pere Molanta. Eren una trentena de persones amb pancartes amb els lemes "Aturem-ho tot per Palestina", "Vaga 15 d'octubre" i també amb les banderes palestines. Com comentàvem, han tallat la Nacional. Les fotos que han penjat a les xarxes socials es podia veure el trànsit parat i cotxes fins i tot fent mitja volta de tornada a direcció a Sant Cugat Sesgarrigues. També han penjat una pancarta al pont que passa per la C15, on es pot veure el lema "Aturem el genocidi, Palestina, llibertat". El que sí, anant ja cap a Sant Sadurní d'Anoia, no hi ha hagut cap manifestació ni cap concentració de la qual tinguem coneixença. El que sí que ha fet l'Ajuntament ha sigut fer un decret d'alcaldia per tal d'anunciar quins eren els serveis mínims al municipi. Per exemple, el consistori ha anunciat que avui, 15 d'octubre, hi ha una persona per atendre els serveis urgents, necessaris i inajornables. A la llar d'infants s'ha garantit el 50% de la plantilla. A nivell ja d'Ajuntament, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, hi ha garantides dues persones. A l'Escola de Música, com també a les llars d'infants del municipi, també es garanteix la meitat de la plantilla. I pel que fa a la policia local, està desenvolupant amb normalitat el seu servei durant aquest dimecres. Amb ells hem parlat, ens hem volgut comunicar a hores d'ara, a les 12 menys 9, el cos ens ha comunicat que no s'ha detectat cap incidència, sobretot pel que fa als polígons industrials propers, on és on hi ha la gran massa de treballadors, els quals tenen el dret de fer vaga, i on potser podrien haver aquestes concentracions o aquestes accions de la vaga. Altres municipis dels voltants, com per exemple Subirats, tampoc tenim constància que hagi hagut moviment en forma de concentracions. El que sí és que l'Ajuntament a les xarxes socials ha penjat un post amb una bandera de Palestina al balcó i també amb el missatge "Aturem el genocidi, l'ocupació i l'apartheid, Subirats amb Palestina". A Gelida tampoc tenim constància de cap concentració durant aquest matí. Dies abans, això sí, d'aquest 15 d'octubre, concretament dilluns dia 13, la CUP de Sant Sadurní per la nit va encartellar el municipi amb cartells que anunciaven precisament aquesta vaga general, una vaga general que, si anem al web oficial de la vaga del 15 d'octubre, podem veure que dins de la vagueria Penedès tenim concentracions, o hem tingut a partir de les 11 a Vilafranca, com ha estat comentant el nostre company Jordi Ribas, també a Vilanova i la Geltrú i a Igualada. A la nostra comarca, de moment, i almenys a la nostra zona des de Ràdio Sant Sadurní, no hi ha hagut gaire moviment. Pel que fa a les incidències viàries que estiguin provocades per talls a la via, hem tingut, com us hem comentat, la del polígon de Sant Pere Molanta, primera hora del matí, i pel que fa a l'autopista P7, que transcorre sobretot Sant Sadurní, de moment el servei de trànsit no consta cap incidència en aquest tram de la via, Sílvia. Per tant, podríem dir el més destacable ha sigut aquest tall de la carretera, també la penjada de la bandera palestina per part de l'Ajuntament de Subirats, i pel que fa a possibles incidències a Sant Sadurní, de moment la policia local del municipi, la qual també està en contacte permanent amb els Mossos d'Esquadra, no ens ha comunicat cap incidència relativa a aquesta vaga del 15 d'octubre en suport a Palestina.
Moltes gràcies, Miquel Cuenca, per aquesta última hora. Així acabem avui amb aquestes connexions per recollir la incidència i el seguiment d'aquesta vaga general en solidaritat amb Palestina i d'aquestes aturades parcials d'un parell d'hores per torn de treball que han convocat els sindicats majoritaris. Aquesta és l'última hora a les nostres comarques. I acomiadarem aquestes 3 hores de ràdio a l'antena del Penedès en xarxa amb aquesta cançó titulada Palestina, de Maria Bazar. Fins demà.
Yeah. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.